dia. Gràcies per la vostra assistència en aquest dia, que para un gallego es un día magnífico, ¿no? Me veis la cara de alegría, ¿no? Y además me he permitido hacer alguna aclaración porque me decía, es un temporal. Dice, no, no, esto para un gallego no es un temporal, esto es una galerna, que es otra cosa, es una... Moltes gràcies de veritat a tots per estar avui aquí. Para nosotros es, ahora haré referencia, perdón, para nosotros es un, para nosotros que es la fundación del círculo y en definitiva el círculo, este es un acto muy bonito que apreciamos de una manera extraordinaria. Por tanto, quiero agradecer al secretario general de Enseñament, a las personas que hoy me acompañan, que después haré referencia a sus instituciones, ¿no? Eduard Pallejà, de la Fundación, director de la Fundación Arbar, a Miguel Trías, de Quatre Casas, y a Juan Carlos Lauder, ¿no? Director de la Dual de
Fundación Bankia.
De la Fundación Bankia. Muchas gracias de verdad a los tres, y el acto lo desarrollaremos así, de forma muy breve. Nosotros ahora haremos una pequeña intervención, y lo esencial del acto es la presentación de los finalistas y ganadores del año pasado, de los dos colegios, del Octavio Paz y de Mossèn Batlle, ¿no? Joan Valle. Esto será el desarrollo del acto, iremos rápido y será seguro un acto muy bonito. Por mi parte, sobre el premio ya no soy capaz de decir si es la 14ª edición, Marta estará por ahí o Juan Carlos, pero 14ª. Sí, ¿verdad, Marta? La 14ª edición. La finalidad del premio, cuando lo creamos, fue un poco, probablemente dos cosas, ¿no? Reconocer el esfuerzo de innovación que se hace en el sistema educativo catalán, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, reconocer ese esfuerzo de innovación y, si es posible, nos pensábamos, hacerlo más visible para el conjunto de la sociedad, especialmente para el conjunto de nuestros socios, ¿no? En muchas ocasiones hay un cliché, como hay otros muchos, ¿no? En instituciones un poco como las nuestras o en el mundo en el que se mueve nuestra institución, que es la creencia de que el sistema educativo es demasiado burocrático, poco innovador, ¿no? Y yo creo que este premio ha contribuido, al menos digámoslo así, entre los nuestros, a poner en evidencia que no es así, que la innovación que hay en el sistema educativo es extraordinaria, ¿no? Esa era la finalidad del premio, insisto, en su inicio. Y mi propia experiencia a lo largo de estos años es que lo confirma, ¿no? Y es para nosotros una gran satisfacción. Nos confirma en el sentido de ver esa experimentación que hay, que es extraordinaria. Y si me permitís, a mí personalmente, y lo dije en una ocasión, a mí personalmente me ha reconciliado con la humanidad, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque es muy fácil tener una tendencia fatalista de creer que las cosas ya están predeterminadas en el inicio de la vida, ¿no? Que si has nacido en un hogar, en una familia con pocas posibilidades, vas a tener pocas posibilidades y al contrario. Y sin embargo, cuando año tras año vas viendo que entre los finalistas y en muchos casos los ganadores del premio son colegios con alumnos que se mueven en un entorno social y familiar muy duro y que sin embargo esos colegios consiguen resultados cuantificables, medibles, porque el jurado del premio utiliza indicadores cuantitativos, te reconcilia un poco, te abandonas ese fatalismo, ¿no? Y te reconcilia con la humanidad. La anécdota, me alargo un poquito, pero es real. Acabo de tomar ahora a las 11 un café con un compañero de fatigas universitarias que no nos veíamos desde los años 80, ¿no? Aquí al lado en la Pedrera. Y de pronto, en el inicio, me dice, no, ahora un poco estoy haciendo unos viajes por Barcelona. Dice, ah, qué bien, ¿no? Dice, conociendo, dice, y acabo de ir con otra persona al barrio de mayor densidad poblacional de Europa. ¿Y cuál es? Y la Florida, no lo sabía. Y me dice él, no lo traigo aquí de forma anecdótica, pero no falsa, ¿no? Y me dice él, y lo que me ha sorprendido es que cuando bajo, entro en la Florida, veo un colegio que tiene un gran cartel que dice, este tal ha sido premiado al premio. Y dice, claro, el Gindar, ¿no? Joaquín Ruira. Y me acuerdo de su directora, una mujer excepcional, ¿no? Bueno, fue el inicio de esta conversación, no estaba provocada por mí, ¿no? Es decir, bueno, esto para mí es de verdad una alegría, nada más. Yo este año sí tengo que decir, y eso además explica la presencia de nuestros tres patrocinadores, que este año hay una novedad con respecto a las 13 anteriores ediciones. Las 13 anteriores ediciones, el premio consistía en seleccionar tres finalistas de entre todos los colegios que se presentaban de primaria de Cataluña, de primaria, de secundaria, bachillerato y formación profesional. Creo que tenía mucho sentido, pero también aprendimos que, por un lado, dada la cantidad de colegios que se presentan, y por otro lado, que estábamos un poco comparando, no manzanas con peras, pero sí experiencias de innovación educativa que se mueven en ámbitos educativos distintos, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Bueno, aprovechamos y este año las bases han cambiado y hemos introducido una novedad, que es que no habrá un solo premio, un solo ganador, sino que habrá tres premios. Un premio Fundación Círculo de Economía, esto por orden, Fundación Círculo de Economía Cuatro Casas a la innovación en primaria, el premio Fundación Círculo de Economía Fundación Agbar a la secundaria y bachillerato, y premio a Fundación Círculo de Economía, Fundación Bankia, a la formación profesional. Creo que esto es una mejora sustancial, porque además los premios ahora de los tres finalistas son iguales, serán 10.000 euros a cada uno de los finalistas, de los premiados en los tres sectores, y creo que esto también es una mejora con respecto a la de antes. Yo quiero agradecer, de verdad, quisiera ser muy extenso, quiero agradecer a los tres patrocinadores de los premios de este año, a la Fundación Agbar, a Cuatro Casas, a Miguel Trías y a Juan Carlos Lauder. Quiero agradecerles muy, me gustaría poder ponerlo aquí atrás de forma escrita, ¿no? Me gustaría agradecerle porque es muy importante, sin ellos el premio no podría haber mejorado ni podría ir adelante. Por lo tanto, además de que participarán en todo el proceso de selección, vuestro patrocinio es esencial para el premio. Muchas gracias a cada uno de vosotros y muchas gracias a la institución que representáis. Si te parece, Miguel, vamos de primaria, secundaria y formación profesional.
Muy bien. En primer lloc, gràcies per donar-se l'oportunitat d'estar aquí. Si parlo català, m'enteneu?
Perfectamente.
Vale. Coneixia aquest... En primer lloc, a part d'amant de les tempestes o les galernes i tal, ets una mica supersticiós, perquè crec que és la 13ª, és la 13ª edició, aquesta. Coneixia aquest premi originàriament per un excel·lent amic que està aquí present, que és el Pepe Menéndez, que va ser director del Centre Joan 23 i un dels guanyadors, el centre guanyador d'una de les primeres edicions. I des de llavors vaig considerar que era una de les millors iniciatives que tenia el Cercle d'Economia en seu conjunt i particularment la Fundació. Per què Quatre Cases està aquí doncs, donant suport a aquest premi? Bueno, en primer lloc perquè ens ho van demanar dos excel·lents amics i una institució a la que admirem molt. Els dos excel·lents amics són l'Anton Costas i el Xavi Faus. Només això ja és una bona raó, però hi ha dues raons addicionals molt rellevants. En primer lloc, que som una institució que es basa en el talent, i el talent s'ha de cultivar des de la primària. Ja veig que ens heu adjudicat la primària, estem encantats. I en segon lloc, perquè les empreses hem d'assumir la nostra responsabilitat social. Es parla molt de responsabilitat social i no vaig a cansar a ningú perquè tothom té la seva idea i la seva visió, però s'ha de practicar això. I hem d'intentar arribar on l'Estat i les administracions públiques no són capaces d'arribar. I en aquest sentit tots hem de fer un esforç i és en aquesta línia que hem pogut convèncer els nostres socis, som 200 socis i poden dir què feu aquí financiant això, doncs mira, ho fem perquè creiem que ho tenim que fer. Perquè realment les administracions públiques arriben, i les tenim aquí, tenim representada aquí la Generalitat, arriben on poden arribar. La inversió pública en educació jo crec que no ha... Anton coneix molt millor les dades macroeconòmiques, però jo les vaig revisar l'any passat i no s'ha recuperat dels nivells que tenia abans de la crisi. I això és molt greu. Aquest país tindria que invertir molt més en educació. No vaig ara allargar-me, però deixeu-me que us expliqui una anècdota. No sóc un expert en ensenyament, tot i que sóc ensenyant, sóc professor i porto 38 anys donant classes a la universitat i això és vocacional. I per tant em sento molt proper, però conec poc el sector de l'ensenyança primària, secundària i professional, que és aquí en el que ens concentrem. Però deixeu-me que us expliqui una anècdota que sí que la conec molt bé, que l'anècdota és la del Musta. El Musta, Mustafà, és un íntim amic del meu fill, és danès, fill d'una parella d'egipcis que va emigrar a Dinamarca. Musulmans, òbviament, quatre fills, i ell va sortir llest. I el sistema educatiu danès li va proporcionar una educació del més alt nivell. El meu fill el va conèixer en un curs d'estiu a la London School of Economics. És a dir, no només li va proporcionar una educació, sinó que li va donar eines per poder competir en un món global. En aquest moment és un dels advocats joves més reconeguts de Dinamarca, és musulman, practicant, no beu alcohol, no menja carn de porc, és una persona absolutament integrada a Europa, a Dinamarca, és una persona magnífica amb la que es pot parlar de tot, dona gust, és un íntim amic, aquí el considerem un fill. Bueno, jo el que crec és que el nostre sistema educatiu el que tindria que produir és molts mustes. Per què parlo del musta? Perquè ara es parla molt també d'immigració, es fa molta demagogia en la immigració la necessitem com l'aigua que bevem a tota Europa, i aquí a Espanya en particular. Seran mustes benvinguts del món del nord d'Àfrica, o de l'Àfrica subsahariana, o de Latinoamèrica, però les necessitem. I quan parlem d'ensenyament i quan parlem de desigualtat, hem de parlar d'immigració, perquè hem de parlar d'integració de tota aquesta gent. És per això que crec que aquest premi i iniciatives com aquestes són absolutament incomiables i hem de donar-los suport, perquè contribueixen a això que tu parles molt amb els teus articles, a intentar pal·liar aquesta desigualtat creixent que està sent el caldo de cultiu de tanta demagogia amb Europa i amb tot el món occidental especialment.
Al convertir l'agraïment i la comunitat que ens suposa la Fundació Agbar estar presents i participar en aquest premi, no? Com es deia, és a dir, el Premi de l'Ensenyament és un premi reconegut, conegut, i a més, en aquest sentit, entra dins dels compromisos que tenim la Fundació Agbar en aquests moments, no? I a l'estar avui aquí, en aquest fòrum on trobem col·legues, amics, el Pepe, la Neus, d'altres professionals de l'educació, a l'entorn d'aquesta sala amb els sectors econòmics, empresarials i professionals de l'ensenyament en aquest sentit, per mi és un gran símbol del compromís que representa per part de tots aquest repte d'arribar a aquests llindars i aquests nivells educatius que ara es deia que volem per la nostra societat, no? La Fundació Agbar, des de fa més de 3 anys, va decidir focalitzar els seus compromisos en dos grans compromisos que després es concreten amb accions concretes i específiques. Un és el compromís social, i l'altre és el compromís amb la cultura i l'educació. Compromís social perquè en el nostre entorn immediat, i quan dic immediat vull dir àrea metropolitana de Barcelona i Catalunya, que és el nostre àmbit geogràfic d'actuació, hi ha moltes desigualtats, com molt bé sabem, no? I en aquesta perspectiva vam focalitzar en tres eixos el nostre compromís social. Un, a l'eix de la pobresa, l'altre a l'eix de l'ocupació de qualitat, i diem qualitat en el sentit de que hi ha treballadors pobres, per tant, diem qualitat amb el sentit ampli de la paraula, i l'altre és la d'oportunitats educatives. En aquest sentit, hem treballat durant aquests tres anys darrers en col·laboració amb entitats del territori, dels barris i ciutats de l'àrea metropolitana, que també comparteixen aquests objectius, i hem arribat al voltant d'uns 25.000 beneficiaris que de forma directa, al voltant de 68 projectes, hi hem estat i estem treballant-hi. Amb objectius finalistes d'intentar vèncer aquests nivells de desigualtat, i quan veiem els resultats, els indicadors, demostren que el treball conjunt doncs, té una força espectacular, no? El segon compromís, que és el compromís de la cultura i l'educació, gran part d'aquest compromís el situem en el nostre Museu de les Aigües de Cornellà, que moltes segurament de les vostres escoles hi heu passat o hi esteu passant. Tenim aquí la Sònia, que és la directora, i també la Marta, que ens acompanya, que és la responsable precisament dels serveis educatius del nostre museu i dels nostres programes, no? I en aquest sentit, el que estem, quan ens parlem del Museu de les Aigües, no parlem només, ens agrada dir-ho, com un espai físic concret, sinó com un espai d'on des d'allà es trasllada i arrelen amb els diferents municipis de Catalunya, específicament dels entorns metropolitans, les nostres activitats, diguéssim, de l'entorn de la sostenibilitat, del medi ambient, de l'aigua, etc. No? Per tant, trets molt generals, és a dir, aquesta és la nostra missió, la nostra funció. El treballar amb aquest premi de forma conjunta amb tots vosaltres ens va molt bé, és a dir, el grup Agbar en el seu conjunt d'empreses en el territori doncs, català i espanyol i llatinoamericà té molt present el tema de l'educació i la formació, fins al punt que estem fent programes que van des dels 0-3 anys fins a la FP dual o la universitària. I en aquest sentit, amb alguns dels col·legues que estem per aquí, doncs estem compartint aquest tipus de programes. No? Jo entenc que aquest compromís compartit del que representa fer aquesta transformació en el sistema educatiu no té sentit si quan diem compartit vol dir que posem el protagonisme en el centre el que és l'alumne, l'estudiant, però a l'entorn d'això ens hi posem tots, és a dir, el món de l'empresa, el món de les escoles, els professionals que hi ha al darrere o al davant, al qual doncs, hi teniu doncs, un gran paper, les administracions responsables del sistema educatiu i, per tant, en aquest sentit, per això ens sentim molt còmodes les empreses seri, no? Perquè també tenim la nostra gran responsabilitat de donar suport en tot aquest conjunt. Per tant, justifica doncs, la nostra estada en aquest premi i felicitats pels anys que hi porteu i que en durin molts.
Bueno, pues buen día. Desde Fundación Bankia queremos empezar por manifestar nuestra satisfacción porque la formación profesional tenga una categoría propia en los premios de enseñamiento y nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Fundación Cercle de Economía por su apuesta por la formación profesional y por haberse acordado de nosotros para este patrocinio. Desde Fundación Bankia apostamos por la formación profesional porque entendemos que es la vía más directa y más rápida hacia el empleo para los jóvenes y porque además sirve para dar a las empresas, para proporcionar a las empresas el talento que necesitan para ser más competitivas. La cualificación de los trabajadores es fundamental para que las empresas puedan afrontar esos procesos siendo más competitivas, para que tengamos una sociedad mejor y, en definitiva, para que la gente tenga un proyecto vital y que conseguimos una sociedad más justa y más cohesionada. Hablábamos antes de la igualdad de oportunidades y eso es fundamental. Y la formación es la herramienta más poderosa para cambiar la sociedad. Bueno, y esa apuesta, nosotros lo hacemos convencidos en este premio que es necesaria. Porque a pesar de que muchos estudios, todo esto de la competitividad y todo esto de la vía más rápida hacia el empleo, así lo demuestran, nosotros hace poco publicábamos un informe hecho con Fundación SEPI, relacionábamos la formación profesional y la empresa industrial española, Y una de las conclusiones es que las empresas que tienen más profesionales cualificados, tanto del ámbito de formación profesional como del universitario, por supuesto, son más competitivas y son más innovadoras. Y además, los trabajadores que tienen formación profesional tienen una mejor retribución y tienen una mayor estabilidad en el empleo. El informe de Adecco, que se publicó después del verano, indicaba que ya las ofertas para titulados en formación profesional superan por primera vez a la de titulados en universidad. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, la percepción de la formación profesional por una parte de la sociedad sigue siendo que es una formación de segundo nivel. Y eso tenemos que cambiarlo. ¿Y eso cómo lo cambiamos? Pues lo cambiamos, entre otras cosas, pues con iniciativas como esta. Un premio a la formación profesional que sirva para reconocer la labor que se hace en los centros educativos por parte de los equipos docentes y para que veamos esas buenas prácticas que existen en el ámbito de la formación profesional. Y cuando lo digo, no lo digo de forma gratuita. Nosotros colaboramos con el Departamento de Educación distintas iniciativas. Este año hemos estado en los premios de innovación, en los premios de emprendimiento y muy recientemente, en diciembre, en las 24 horas de innovación en formación profesional. Bueno, este fue un evento que en 24 horas concentramos 24 empresas, más de 40 centros, creo que eran 46, no sé si eran 46 o 47, de catalanes y 200 alumnos. Y las empresas planteaban sus retos de innovación y los alumnos pues los tenían que resolver en 24 horas y presentar una propuesta. Cuando presentaron sus propuestas el segundo día, la verdad es que todos nos quedamos impresionados por la calidad y el excelente trabajo que habían hecho. Y ese trabajo lo pueden hacer porque reciben una formación excelente en sus centros. Y esto lo que demuestra es que los alumnos de formación profesional son y pueden ser un vector de innovación en la empresa muy importante. Así que nada más, agradecer una vez más la creación de esta categoría y animar a todos los centros a que se presenten al premio y den a conocer el trabajo que están haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. A mí, si me lo permites, te hacía un pequeño comentario hace un momento. Yo le tengo un especial afecto a lo que estamos llamando formación profesional, especialmente formación profesional dual, un especial afecto porque, dicho de esta manera, no hay por qué hacer así confesiones privadas en público, pero yo cotizo a la Seguridad Social Española desde los 14 años. Es decir, que fue cuando comencé a trabajar como aprendiz en unos astilleros de construcciones navales de la Ría de Vigo, que aún existen, aún funcionan. Y en aquel momento le llamábamos la maestría industrial, ¿no? Y a mí la empresa me ayudó, hice la maestría, hice después el bachillerato, me ayudó a hacer la ingeniería industrial y posteriormente me vine, de alguna manera, no les correspondí del todo, ¿no? Me vine a Barcelona a hacer economía. Creo que es importante volver a recuperar el prestigio social de la formación profesional y recuperar el compromiso, como fue en mi caso, en el caso de mi empresa, el compromiso de las empresas con esa formación. Lo que sí, yo al menos por mi propia experiencia, considero muy necesario que además de ese prestigio social, de recuperar ese prestigio social, que los alumnos de ese vector educativo sepan que si ellos quieren, si tienen la ambición y quieren, pueden continuar hacia arriba. Es decir, que la universidad no es un terreno que les haya quedado vedado en el momento en que han elegido este circuito, sino que ese circuito tiene la salida. No,
efectivamente, es un itinerario que también te puede llevar a la universidad, desde luego.
Y los datos que has mencionado son muy bonitos. Muy bien, por nuestra parte hemos acabado, pero ahora viene lo sustantivo, que es, gracias a vosotros, ahora ocupáis las sillas de las primeras filas, y viene Xavier López, que es el director del Octavio Paz, que por cierto el secretario general ha sido alumno del Octavio Paz, que era en la etapa en la que creo que no se llamaba, ¿verdad, Carla?
Miguel de Cervantes,
¿no? Por lo tanto, y también Pilar Pastor, que es la directora del Joan Batlle. del Joan Valle. Son premiado y finalista del año pasado y ellos expondrán un poco el proyecto que les ha llevado a ser finalistas y ganadores del año pasado. Muchas gracias y os damos paso a vosotros.
Doncs, bueno, primer de tot, és un honor per mi poder estar aquí aquest matí en representació de l'Escola Mossèn Joan Batlle i donar les gràcies a la Fundació Cercle d'Economia per aquest premi, per aquest, sobretot més que el premi metàl·lic, que sempre va bé, doncs el reconeixement. No? És el que nosaltres vam valorar molt els mestres i el centre i les famílies, és el reconeixement a tot l'esforç de tots aquests anys de feina que a vegades costa, no?, que se't reconegui. Doncs us explicarem una miqueta doncs, com vam començar, d'on partim i com hem anat avançant. A veure si sabré fer anar. Sí. A veure, la nostra escola és una escola situada en un barri perifèric de Blanes, que Blanes té una població aproximada de 40.000 habitants, i el nostre alumnat és un alumnat amb un nivell socioeconòmic més aviat baix. Llavors, hi ha molta diversitat lingüística, més de 18 llengües maternes diferents, bambara, sarajule, rus, les que us podeu imaginar. La procedència, evidentment, doncs, també és més del 20% de l'alumnat és d'altres nacionalitats. I també tenim molta diversitat en necessitats educatives. Tenim molts alumnats amb informes socials, tenim molts alumnats amb necessitats educatives especials, tenim una unitat que abans es deia UCE i ara es diu CIE, suport a l'educació inclusiva. I, clar, tot això fa que potser les nostres condicions o la nostra situació sigui diferent d'altres centres del mateix poble, que potser estan més en el centre o tenen un altre tipus d'alumnat. Llavors, amb tot això, nosaltres ens vam adonar que tot el que estàvem fent doncs, no anàvem bé. No anàvem bé perquè els nostres alumnes necessitaven altres coses que nosaltres o no els sabíem donar o no trobàvem la manera. Llavors, en què ens trobàvem? Doncs teníem uns baixos resultats acadèmics i competencials. Hi havia una manca de formació del claustre en metodologies actives, ens en vam adonar que necessitàvem canviar la manera d'ensenyar, però tampoc no sabíem cap on tirar, anàvem una mica perduts. Sabíem que havíem de canviar, però no sabíem cap a on. També ens vam adonar que hi havia poca cooperació i cohesió entre els alumnes, que hi havia conflictes, hi havia moltes incidències, i tot això ens neguitejava molt. I també, a part, també afegit, hi havia una baixa implicació i participació de les famílies en el dia a dia del centre. Portaven els nens a l'escola, els deixaven anar allà, i a l'hora de venir a buscar-los, doncs els venien a buscar i ja està. I llavors, doncs, en aquest moment que nosaltres teníem aquest neguit de hem de canviar, hem de fer alguna cosa, ja ens vam començar a posar una mica les olles al foc, no?, per començar a veure com ho podíem fer, i vam tenir la sort de tenir un pla estratègic de centre, on vam entrar en un PAC, vam poder canviar moltes coses, vam començar doncs, a millorar, però l'oportunitat real ens va venir quan el Departament d'Educació ens va proposar participar en el projecte Escoles Tàndem. Llavors, en aquest moment, doncs, va venir tot el canvi, però d'una manera accelerada, que potser ja hi hauríem arribat, però potser més a poc, ara no seríem on som ara. I llavors, doncs, on som ara? Doncs, tots aquests resultats baixos, hi ha hagut una millora del rendiment acadèmic de l'alumnat, hem passat d'un 79% de rendiment acadèmic a un 87% aquest curs. El claustre s'ha especialitzat en ABP, en paletes d'intel·ligències múltiples, en estratègies de metacognició, sobretot en competències científiques, perquè el nostre tàndem, diguéssim, ha sigut científic. Nosaltres ens vam posar, hem treballat conjuntament durant 3 anys amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que són especialistes en ecologia aquàtica, i llavors tot el que hem fet ha sigut agafar la ciència com a excusa. Ha sigut l'eix vertebrador que ha fet que tota l'escola canviés. No és que ara nosaltres només fem ciència i ja està, no. La ciència ha sigut això, el motiu, no? Tot gira al voltant i ha fet que anéssim canviant tota la resta de metodologies i la resta de manera de funcionar del centre. Doncs, què més ha millorat? Doncs, el bon clima i la millora en les relacions entre l'alumnat. Al començar a treballar de forma cooperativa, els nens han après doncs, que poden parlar, poden tenir diferents opinions, que l'esforç de tots serveix per un bé comú, i tot això ha fet que en les estones d'esbarjo, en les entrades, en les sortides, doncs, ho notes quan entres a l'escola, gent que ens ha vingut a veure, diuen, és que es nota l'ambient, el clima, bueno, que tot flueix. No? I això nosaltres ho valorem molt. És d'aquelles dades que costen molt de quantificar el clima d'un centre, perquè els resultats acadèmics sempre els pots quantificar, però el clima, nosaltres ho contem també amb les incidències, però és molt reduir-ho molt. No? I també les famílies molt més participatives en la vida del centre, i perquè recolzen el projecte. Al principi va costar una miqueta, algunes famílies tenien reticències, això, ara no fareu exàmens, no deixarem de fer. Ha sigut com una mica un trobar la manera, no deixar de fer tot el que es feia abans, perquè abans també es feien coses que estaven bé, sinó és aprofitar i agafar el que per nosaltres creiem que ens funciona millor. I doncs les famílies s'han implicat molt més, entren en el centre, participen, fem cafè amb les famílies, ens plantegen els seus neguits, doncs, i a nosaltres ens agrada que ells puguin participar i puguin veure doncs, com els seus fills i filles aprenen cada dia. I doncs, tot això, ara no, ara sí, com ens hem transformat, com hem arribat de tot això aquí? Doncs a partir de quatre eixos, els quatre eixos per nosaltres molt importants, quatre eixos per la innovació, que són els espais d'aprenentatge, l'organització, la cultura de centre i la metodologia. Us explicaré una mica així breument què és el que hem fet en cada un. Pel que fa als espais d'aprenentatge, que per nosaltres ha sigut molt, molt important, sobretot el ser un tàndem de ciència, ha sigut en el canvi d'ús d'espais de l'escola. Però no només de l'escola, sinó també de l'entorn. Per què hem d'aprendre tancats a dins d'una aula? Amb la varietat i amb la riquesa que tenim en el nostre entorn. Doncs hem aprofitat que Blanes està en un entorn privilegiat, tenim mar, tenim riu, tenim llacs, doncs hem sortit a aprendre fora, que és això el que realment els nens ho viuen, ho toquen, ho experimenten, i és el que ha fet que ells puguin aprendre molt millor i amb molta més motivació. Hem creat una aula tàndem, que és una aula multifuncional, és una mena de laboratori, és una aula per fer bueno, diferents metodologies, treball cooperatiu. Aula 3.0, que està en fase, aquesta l'estem bueno, organitzant, que és una aula de gamificació, bueno, sí, amb les TIC, una mica una barreja, encara hi estem treballant. També ambients d'educació infantil, les sortides, sobretot integrades, perquè a vegades sí, fem moltes sortides en els centres, a les escoles, i que ja està bé, per exemple, venir a fer una visita a Barcelona, a la Pedrera, o venir, però sempre i quan tingui sentit aquesta sortida estigui integrada dins del currículum del que estàs treballant. Doncs nosaltres el que hem fet és aprofitar totes les sortides que fem per continuar treballant. Els nens abans era molt, visca, anem d'excursió, no? Ara també, però saben que van a treballar i van aprendre. O sigui, ja s'ho agafen d'una altra manera. I també bueno, l'entorn natural proper, que ja ho he dit. I la veritat és que bueno, disfruten moltíssim, bueno, tant ells com nosaltres, perquè totes aquestes sortides nosaltres, els mestres, les hem fet abans i les hem provat abans. O sigui, abans d'anar amb ells, nosaltres ho hem preparat. Vull dir que no és cap empresa que ens organitzi les sortides, sinó que hem sigut nosaltres, juntament amb els científics del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que són els que ens han anat guiant durant tot aquest temps. Tot i que el projecte Tàndem ja s'ha acabat, es va acabar el curs passat, continuem amb el vincle, continuem tenint el vincle i continuem col·laborant, i sempre que necessitem ajuda o un cop de mà, doncs ens el donen encantats. La cultura de centre també ha canviat, que abans, bueno, us ho he dit una miqueta, les famílies a l'escola, el seu paper ara ja és molt diferent. la formació del claustre, que per nosaltres és bàsica. Sense tota la formació que hem fet, no seríem on som. I això sí que nosaltres creiem que és una cosa que s'ha de potenciar en tots els claustres, la formació, sobretot formació, formació i formació. I també doncs, ens ha servit doncs, perquè aquesta manera de treballar doncs, el centre tingui més visibilitat. A Blanes hi ha 7 centres públics i n'hi ha 2 de concertats, per tant l'oferta és força variada. Sí que és veritat que la població de Blanes acostuma a anar més al centre que té més proper, no pel projecte educatiu, però nosaltres bueno, ho seguim escampant i explicant el nostre projecte per totes aquelles famílies que hi creuen i que vulguin venir amb nosaltres. També l'altre eix, que és el d'organització, que aquí sí que hi ha hagut també molts de canvis, sobretot canvi d'horaris, el treball per projectes, tenim franges, ara les matèries o els àmbits queden una mica més, més globalitzats, ja no hi ha particions, algunes àrees instrumentals sí que les seguim fent en algunes hores concretes, però dins dels projectes treballem medi, treballem llengua, treballem matemàtiques, es treballa una mica tot en conjunt. Codocència també és una cosa que hem descobert aquesta por de poder treballar amb un company mestre que moltes vegades ens sentim jutjats, no? No sé què tenim els docents, que això de que un company et pugui veure com treballes o com fas classe, doncs aquesta por ens l'hem anat traient mica en mica i hem vist que doncs, treballant junts doncs, anem molt millor i podem atendre molt, molt més bé en els alumnes. El disseny de projectes que els hem fet nosaltres, també hem dissenyat els projectes i els anem canviant cada any, els anem modificant segons les característiques de l'alumnat o els interessos que en aquell moment tinguin. Claustres pedagògics, han fet molts de claustres pedagògics, una cosa que abans els claustres eren merament quasi bé informatius, doncs s'ha de parlar molt de pedagogia, que falta molt anar a les escoles parlar de pedagogia entre nosaltres, entre els mestres, ens perdem molt el temps parlant de passant-nos informacions i coses més burocràtiques i el que cal és més parlar doncs, de temes que ens interessen, no? Que en aquest cas jo que sé, el tema pedagògic crec que és important. La participació de l'alumnat també en les decisions del centre. Els alumnes es reuneixen amb l'equip directiu, es reuneixen amb nosaltres, poden ells fer-nos suggerències de coses que a ells els agradaria fer i algunes d'elles s'han doncs, convertit en realitat. Un rocòdrom ens demanaven, per posar un exemple, feia molt de temps que ens demanaven un rocòdrom i finalment doncs, han tingut un rocòdrom en el pati encantats i molt contents, per posar un exemple. També important la reformulació de les reunions amb les famílies, les que es fan normalment a inici de curs, que són informatives, la majoria de vegades, doncs vam dir que no, que és molt avorrit. Per donar informació, els hi pots donar en paper, no cal fer-los venir, ja que els tenim allà, aprofitem-ho i fem que ells visquin en primera persona com aprenen els seus fills. Els hem fet participar, els hem fet posar a adaptar els rols dels fills, fer treball cooperatiu, un era el secretari, un el coordinador, i llavors deia, ai, ara entenc, quan el meu fill em diu que jo sóc el secretari, que ara hauré de fer... Doncs és la manera, no? Quan venen les famílies, sobretot s'ha d'aprofitar molt. I el lideratge pedagògic, que crec que és molt important, confiar en l'equip, en els docents, en els mestres... I aprofitar totes aquelles fortaleses que tenen els mestres, totes aquelles savieses que tenen els mestres, aprofitar-nos nosaltres, el claustre també. I no delegar, però si no, és treballar entre tots per un objectiu comú. No sé, potser vaig molt, molt, molt ràpid. Un altre és el de la metodologia, que aquest també hi ha hagut molt, molt de canvi. Clar, quan estàvem en aquell impàs de, ostres, com ho fem, com ens hi posem, dèiem, clar, és que com pot ser que estiguem ensenyant als nostres nens de la mateixa manera que nosaltres vam aprendre quan anàvem a l'escola? És que no pot ser. La societat d'avui canvia. Per què l'escola no ha de canviar? Ens hem de posar al dia. Doncs, sobretot en això, el treball cooperatiu. Li hem donat molta importància en el treball cooperatiu i ens va agradar molt un comentari que ara recordo d'un nen que va fer, no, a mi m'agrada molt treballar a fer treball cooperatiu perquè així s'aprenguem els amics. I a més, la senyoreta Cristina i la senyoreta Sílvia també ho fan. Elles també fan treball cooperatiu, ens veuen a nosaltres, en els mestres, també treballar d'aquesta manera. Doncs que això ens va agradar, és una cosa que ells han percebut. El treball per projectes, que ja us ho he explicat, les competències científiques, també donar el valor a això, a la recerca, a l'experimentació, a la formulació d'hipòtesi, al pensament crític, a totes aquestes coses que no només és per... O sigui, això no se'n treu només profit als alumnes que tinguem que vulguin fer ciència, sinó les competències científiques serveixen per al dia a dia, per la vida de cada dia els hi serviran. L'avaluació competencial, que és això tan complicat, que ara a secundària estan començant, que tenen feina ara amb l'avaluació per competències, doncs és difícil però no impossible. Hem de... els continguts són importants, però hem de fer que a través de les competències sorgeixin aquests continguts de manera natural, no fer prevaldre els continguts per davant de les competències i avaluar-ho també d'aquesta manera. Perquè no pot ser que treballem de manera competencial i llavors a l'hora d'avaluar continuem avaluant per continguts. Molt important també l'autoavaluació i la coavaluació, que els alumnes siguin conscients de què estan aprenent, si estan aprenent, com ho fan, quines mancances tenen, quines habilitats tenen també per poder ajudar en els altres, en els companys, no? I fer-se... Això, el treball cooperatiu, però també en la manera d'autoavaluar-se i coavaluar-se entre iguals. I per nosaltres també que ha sigut un descobriment la cultura de pensament i la metacognició. Això, a l'aprendre, no? Aprendre, el ser conscient de com estàs aprenent, totes aquestes rutines de pensament, totes aquestes destreses que són molt importants i els hi serviran per al dia de demà. Doncs i ara què? Doncs després de tot això, aquesta feina? Doncs no, ara què? Nosaltres seguim endavant i doncs continuarem enfortint vincles amb la ciència des de les primeres etapes. Ja vam començar a infantil perquè ens hi vam abocar des de P3 fins a 6è en el projecte, però creiem que cal reforçar-ho més a educació infantil. Creem nous vincles i aliances amb l'entorn, amb la biblioteca comarcal, amb tothom que ens doni l'oportunitat, doncs nosaltres encantats de participar-hi perquè creiem que l'escola ha d'estar oberta a l'entorn, ha d'estar oberta a la societat, no una cosa tancada. Fomentem també la participació dels alumnes en jornades científiques arreu del territori perquè és una part de les competències científiques exposar, no? Seria la que estaria al final, exposar doncs, tota la recerca que ells han pogut fer. També redissenyar els espais de l'escola per adequar-los a les noves metodologies, que aquí una part del premi ja hem començat a invertir-lo en aquest redissenyar els espais de l'escola, perquè si les metodologies canvien, els espais s'han d'adequar en aquestes metodologies. La formació contínua del claustre, que abans jo he dit que era importantíssima, doncs també una part també del premi, ja l'hem estat invertint aquest curs en formació. I fem xarxa amb altres centres, doncs sempre que puguem nosaltres encantats de compartir i de treballar amb altres centres que tinguin ganes d'aprendre junts i de caminar junts. Ara estem començant, estem en el principi d'una possible col·laboració amb un centre d'Andorra per compartir entorns diferents, ells tenen un entorn d'alta muntanya, nosaltres un entorn de costa, doncs a veure què ens sortirà d'aquí, estem en els inicis, però que no ens aturem, que tenim ganes de fer coses i ganes de treballar perquè els nostres alumnes cada dia es formin millor. I ja acabo amb una frase que m'agrada molt, que me l'he fet meva, de la Montserrat del Pozo, que es tracta de volar construint l'avió. Doncs nosaltres anem construint l'avió, però anem volant.
Moltes gràcies, Lídia. És molt sugerente, no?
Sí.
Me alegra moltíssimo per algo habéis ganado. Muchas gracias.
Bé, en primer lloc, gràcies. Gràcies al Cercle d'Economia, a la Fundació del Cercle, per aquesta confiança, no?, que ha depositat en l'escola Octavio Paz. Soc el Xavi, soc el director, i estic aquí gràcies a tot l'equip no? de mestres, de personal de servei, d'alumnes, d'infants, de tota l'escola. Sempre dic que tinc la sort de ser la cara visible, però sóc la cara visible gràcies doncs, a totes les persones que tenim a l'escola Octavio Paz. La meva presentació anirà a partir de preguntes que ens han servit, no?, per canviar i sobretot per millorar aquella pràctica que estem fent dia rere dia doncs, a l'escola Octavio Paz. Vale? Preguntes que ens obren les portes a la millora, a l'equip, a la visió, al compromís, al debat, al lideratge, a l'avaluació, a les arts, als espais, a l'escolta, a la formació, a les emocions, a l'autonomia i a l'entorn. Aquests són aquests ingredients, no?, palesos que trobem, no?, en totes les parets de l'escola Octavio Paz i que configuren el nostre projecte educatiu. Un projecte educatiu obert al món, a un món que canvia constantment, un món on la tecnologia, l'internet, les crisis climàtiques, econòmiques, socials, aquesta escala de valors, no?, a la globalització, l'acceleració, un món que canvia i que com a escola, com a mestres, tenim el compromís, no?, de donar resposta, sí, i acompanyar els infants. Per què? Perquè des de l'escola, sí, es puguin formar persones autònomes, sí, i que tinguin aquestes ganes de continuar aprenent constantment. El que volem és que des de l'escola Octavio Paz els nostres infants siguin forts emocionalment, sí, perquè no sabem com serà el futur, no sabem quines feines tindran el dia de demà, però el que sí que hem de garantir és que els nostres infants siguin forts a l'hora de decidir, no?, de prendre consciència, de donar resposta a tots aquells reptes que se'ls plantegi, no?, en un present i en un futur. L'escola Octavio Paz, de manera ràpida, està al barri de Sant Andreu, a cavall entre Sant Andreu i Sant Martí, perquè la vorera de davant és Sant Martí. És una escola d'una línia, una escola petita, familiar. Això té punts bons i punts no tan bons. Tenim 225 infants, el 48% actualment és d'origen immigrant, tenim el 15% d'alumnes atesos als serveis socials i un índex molt clar, no?, de la població que tenim actualment és el 78% que reben ajuts de menjador. Tenim 182 famílies i el nivell de famílies ara, amb tota aquesta transformació i nova mirada, doncs està canviant. L'escola Octavio Paz, fa 5 anys, quan vaig arribar de director, sí, i quan va iniciar tota aquesta nova mirada, aquest somni d'actualitzar el projecte educatiu. Aquesta és la fotografia que tenim. Era una escola molt, molt, molt castigada al barri, sí, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu, on tenia un índex d'immigració molt elevat, el 66%, i el 35% era d'alumnes de matrícula viva. Era una realitat que no correspon al nostre entorn. Per tant, aquí alguna cosa havia de passar. Sí? Hi havia una manca de lideratge distribuït, de debat pedagògic, i no hi havia unificació de criteris a nivell d'aspectes pedagògics. Mancaven, no?, metodologies actualitzades, sí? I hi havia molt poca cultura avaluativa de tot allò que estava passant a l'escola Octavio Paz. Hi havia poca visibilitat de la feina que es feia, no hi havia un compromís, no?, de comunitat educativa i les famílies es quedaven al marge de l'activitat diària. La seva ubicació singular, estem sota un edifici de veïns i pràcticament quan passa pel carrer Mallorca gairebé no es veu l'escola Octavio Paz. Hi havia pocs equipaments i l'edifici era deteriorat. Però el més important de l'escola eren les persones, l'equip. Hi havia un equip de mestres compromesos, no?, amb el nostre projecte, amb el projecte educatiu de l'escola. I jo sempre dic que elles, les mestres, i la Rosa, avui és la secretària, ella és una de les mestres, no?, que ens acompanya i que fa molts anys està a l'escola, m'han ensenyat a mi a que una escola es pot estimar, no? I a partir d'aquí doncs, vam començar a remenar, no?, a fer-nos preguntes per dissenyar un nou projecte educatiu. I sempre expliquem que el nostre projecte educatiu de l'escola es fonamenta en dos grans potes. Una és en les relacions humanes, en la persona, i l'altra és en l'aprenentatge per la vida. I va molt més enllà del contingut, perquè si garantim que l'infant, el mestre, la conserge, l'administratiu, la família està acompanyada, sí, està escoltada, doncs tot això arriba molt més ràpid doncs, al contingut. que és un dels altres objectius que tenim. Per tant, en aquest projecte educatiu, a l'hora de dissenyar-lo, ens van fer moltes preguntes. Preguntes als mestres, preguntes al personal de serveis, preguntes als infants i preguntes a les famílies. Com que no tinc molt temps, farem un resum de totes aquestes preguntes que per nosaltres ens han ajudat i que compartim en altres escoles que venen o centres, per si poden també fer-los remenar al cap. Aquestes preguntes, els que us dèiem, que donaven resposta si la manera en què nosaltres miràvem els infants a l'Octavio Paz responia a les seves necessitats i si l'escola en si s'adaptava a tot aquest món canviant que hem començat, amb robotitzat, amb abundants coneixements, on cada vegada les plataformes de treball amb col·laboratiu estan més presents en el nostre dia a dia. I tot això per què? Doncs per donar resposta als infants, que realment ells són el motiu perquè nosaltres treballem, ens formem i ens il·lusionem, per acompanyar a infants de l'Octavio Paz a que siguin proactius, a que generin confiança, a que tinguin esperit d'autosuperació, a que sàpiguin treballar en equip, a que el repte no li faci por, a que siguin crítics en dir la seva, assertius, a que tinguin tota la llibertat del món per dir la seva pròpia opinió i escollir i que ells pensin, a que siguin creatius, democràtics, que hi posin el cor, l'emoció en tot allò que fan i aprenin i sobretot a que siguin responsables. I en Jorge Wagensberg, que l'hem estudiat molt a l'escola, on ens diu que la pregunta és més important que la resposta, aquesta cita per nosaltres és molt present, que per crear abans sacsegeu les idees, sacsegeu els mètodes, sacsegeu els llenguatges. La creativitat requereix barra lliure de les idees. Per tant, el nostre projecte educatiu sempre el definim com una creu, una transformació que va de dreta a esquerra i de dalt a baix. Per què de dreta a esquerra? Perquè totes les persones de l'Octavio Paz estan immerses en aquest procés de transformació. No perquè el mestre de sisè i el motivat vam començar allà, o la mestra de P3, sinó que vam assumir un compromís que tots els mestres, tot el personal de serveis, es comprometés en aquesta nova mirada de l'escola. I també vertical, de dalt a baix i de baix a dalt. Nosaltres, com a equip directiu, tenim el compromís de liderar el centre. I els líders hi han de ser. Però l'objectiu nostre és provocar que totes aquestes millores que nosaltres, com a equip directiu, hem de rendir comptes a l'administració, totes aquestes millores neixin de l'equip de mestres. Perquè si neixen de l'equip de mestres, garanteixes que arribes fins al final. Per tant, què destacaríem del nostre projecte educatiu, aquest Open Nova? La nova mirada pedagògica, aquest vincle amb l'entorn a través de les aliances de col·laboració, la transformació de l'espai, entendre d'una altra manera el concepte d'avaluació i la formació de tot l'equip de mestres. I això ens ha provocat, si volíem, un projecte educatiu que donés resposta a la vida. Nosaltres, com a adults, no estem classificats ni per l'any que vam néixer, per l'any que vam néixer, com el sistema educatiu ens classifica. Jo soc de poble, jo vaig anar a una escola rural, allà estàvem tots barrejats i han sortit eixerits. Doncs per què en aquesta escola havíem de tenir els nens classificats per edats? Per tant, hem començat a treballar a infantil, ja hem disdibuixat P3, P4 i P5, i a primària treballem per cicles, primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè, barrejats, excepte el projecte, que veureu que ja treballem per comunitat. Per tant, la barreja d'espais i d'edats és important. Aquesta implicació de les famílies, les famílies sempre es quedaven al marge de tot allò que passava a l'escola. Per tant, ara cada dia ja tenim la família a dins de l'escola i participa del que es cou dins del dia a dia. Aquesta obertura cap a l'entorn i la cohesió de l'equip. Repeteixo, i no perquè sigui l'últim, sigui el menys important, però que les persones és el més important i el que fa moure una escola. Primera pregunta, quin va ser el primer acord? I aquesta, per mi, és la diapositiva, sempre comparteixo, explico més important, aquest compromís. Aquest compromís de, com a mestres, de desaprendre per aprendre de nou, de canviar el rol, la mirada de ser al centre, nosaltres com a mestres, sinó a passar a ser l'acompanyant. I això ho ha garantit Sí, la formació. La formació a l'escola Octavio Paz és obligatòria. Jo sempre dic que tinc gairebé dues coses obligatòries a l'escola. Una, venir a treballar, que això ens pagui l'administració, i l'altra és la formació. Però aquesta paraula obligatòria ha canviat com a necessària. Sí? Nosaltres, tots els dimecres a la tarda, des de l'1 de setembre fins al 21 de juny, ens quedem a l'escola per parlar, per formar-nos, per compartir, per fer debat, no? I per dissenyar, no? Anar construint aquest projecte d'escola. Aquests són, no? els àmbits en què nosaltres, doncs, ens estem formant en tots els dimecres a la tarda i algun dissabte al matí. Quin és el rol del director? Doncs compartir la visió. Vale? Nosaltres, els tres membres de l'equip directiu, sabem on volem anar, vale? Sabem el propòsit on volem arribar, però això l'hem de compartir amb tots els mestres. Perquè una vegada els apoderem, sí? Els donem autonomia i el projecte es fa seus. I el també important, no tenir por. Vale? L'error és el mestre d'un mestre. I nosaltres hem fet molts d'errors i creiem que n'hem de fer molts. Però si aquest error garantim que es parli, es debati i es busqui una resposta, això ens està fent vius, no? I ens segueix, ens motiva a seguir millorant. Vale? La Rosa, que tenim aquí. Quins són els objectius del nostre canvi? Vale? No els explicaré tots, ni molt menys. Un que destaquem molt és la innovació. La innovació no l'hem de veure com una moda, sí? Perquè si no cau pel seu propi pes, sinó que hem de veure com una necessitat, com una millora. I va lligat en l'objectiu de la sostenibilitat. Sí? Quan garantim que aquesta millora és sostenible, passa a ser d'una moda a ser una realitat, a una necessitat, una millora. I això va lligat amb l'avaluació, que ara us explicarem com avaluem, fem sostenible aquests objectius. La Carme, el nostre full de ruta. Sí? Nosaltres, com a escola, tenim un marc curricular vigent, un currículum, i amb l'autonomia de centre, sí, podem decidir com adaptar aquest currículum a les nostres necessitats. Vam decidir no treballar, no, amb editorials, que elles ens organitzaven aquest currículum, i vam decidir a treballar en franges de treball globalitzat. I hem desplegat, no, aquest plantejament de treball globalitzat al llarg d'aquests 5 anys. Primer hem introduït el treball per projectes, després els ambients d'aprenentatge, els espais competencials, l'assemblea diària, els laboratoris de llenguatge, on treballem la storytelling, la robòtica, la programació, el teatre, el cant, després les capses de treball globalitzat, i aquest any hem arribat a les capses de treball globalitzat a infantil i els laboratoris de llenguatges a infantil. I això també ho teníem molt clar. A vegades els mestres fem i no traiem, no? Llavors el compromís que vam tenir és introduïm una nova millora i traiem assignatures estanques, no? Perquè el dia a dia un problema que se'ns presenta no està presentat de ara és català, ara és matemàtiques o ara és d'anglès, no? Per tant, havíem de donar resposta a aquesta globalitat, no? Del nostre dia a dia. Aquest és el nostre projecte educatiu d'escola. Sí? Sempre diem que es viu perquè, segons les necessitats, va canviant. El que sí que es tanca són els puntals, els pilars, que és la línia pedagògica, les aliances de col·laboració, els projectes d'escola, l'OP360 i el FEM xarxa. Sí? Dins de la línia pedagògica, ja l'hem dit, i el que ens ajuda, no, a tirar endavant aquesta nova línia pedagògica són les aliances de col·laboració. Vale? Les aliances de col·laboració, sí, són aquestes empreses, institucions que ens ajuden a tirar endavant aquells reptes, aquelles preguntes que ens van sorgint en el nostre dia a dia. Aquestes són les aliances que ens han ajudat a tirar endavant el projecte d'escola. I aquestes d'aquí són les que ens estan ajudant a tirar endavant el projecte de recerca que estem treballant al llarg del curs, que ara tiraré enrere perquè m'he setat l'horari. Sí? I això és un exemple de no tenir por. Vale? No tenir por a que l'expert constantment estigui acompanyant el mestre, els infants, no, al nostre dia a dia. Treballem per projectes de recerca. Vale? És una de les franges. Aquest és el marc horari, sí, d'un infant de primària i que hem arribat aquest any. Els dimarts i els dijous treballem el projecte del mar aquest any. Per tant, hem anat buscant aquestes aliances, que són les que tenim a dalt, no? a partir de diferents àmbits, social, esportiu, més de museu, no? Tenim Open Arms, la Facultat de Nàutica, l'Escola de Vela, el Museu del Mar, el Museu Marítim, el CRAM, no? Que ens ajuden cada dia, els imatges dijous, doncs en tirar endavant. L'any passat era el cinema, teníem l'Acadèmia del Cinema Català, el Museu del Cinema de Girona, Drag Magic, sí? I així garantíem doncs, que aquesta realitat constantment estigués dins a la nostra escola. Sí? Com ens organitzem per comunitats d'aprenentatge? I aquesta és una diapositiva de com entenem nosaltres la personalització de l'aprenentatge, perquè remeto a la primera diapo, com és el nostre projecte d'escola? Fonamentat en relacions humanes. Per tant, hem de tenir molt clar com acompanyem aquesta relació humana. Llavors, nosaltres, l'atenció a la diversitat, l'hem entès en disminuir ràtios. Per tant, no treballem mai amb 25 infants, sinó que de 3 grups en ambients fem 6 grups i en 6 mestres. De 3 espais competencials, de 2 cursos en fem 4. Laboratoris de llenguatges, de 2 cursos hi ha 4 mestres. I així fins a baix. No? Per tant, aquesta personalització, aquest acompanyament, aquesta observació a l'infant, si tens menys nens, doncs és més acurada. No? L'espai també s'ha transformat. Si canviem la mirada, no? Entenem una altra manera d'aquest acompanyament, això repercuteix directament a com entenem l'espai d'aprenentatge, no? Creant nous entorns. Aquest és un espai, bueno, és el planell d'un grup de referència, d'una classe. Tenim l'assemblea, que és el tema de la catifa, taula rodona per generar el debat, el tema de la recerca, que és totes aquestes taules mòbils, i un sofà per fomentar la lectura. Mai els infants, tots els infants fan el mateix, perquè és que l'espai també ja et condiciona. No? Imatges, això és una imatge d'una classe... Fa 4 anys era una classe amb cadires, taules, profe, ai, la taula del profe i la pissarra. No? Per tant, l'espai també ha canviat. Sí? Aquest és el de 5è, 6è, i a baix els de la comunitat de mitjans. També tenim els passadissos, no? Els passadissos també són zones d'aprenentatge. Hem transportat la biblioteca, que és això, era això, sí? al passadís, no? Perquè aquest accés a la lectura doncs, sigui fàcil. Sí? Que estan més desordenats, sí, però ells veuen i toquen i remenen llibres cada dia. Això és l'espai àgora, l'espai on parlem, no? Expliquem, comuniquem quins són els nostres aprenentatges, perquè una de les eines que tenim els mestres, no, a l'hora d'avaluar és que quan un infant explica allò que ha fet és que ho ha entès, vale? Ho ha interioritzat. Per tant, nosaltres li donem molta importància en la parla, en l'explicació. I l'àgora, aquest espai, és on comencen i acaben les capses, on expliquem coses del projecte. Bueno, és un espai amb molta vida. Sí? Això és un altre passadís, sí? Que és la zona de capses de treball globalitzat i l'aula de música i a dalt l'aula de conversa en anglès. El pati, sí? També l'estem renaturalitzant. Tenim una ajuda molt, 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 molt important, que és el voluntariat d'un avi fuster de l'escola i ell ens està transformant el centre. I l'altre espai, no?, que hem començat aquest any i que gràcies al premi de Valdiri Reixat de la Fundació Carulla hem transformat també un espai en laboratori d'arts amb la tècnica del tinkering. L'avaluació, l'altra pota important de tota aquesta mirada. No? Com l'entenem? La Neus Sant Martí n'és una font i la Coral Regí també n'és una altra, per ells ens acompanya. No? És, si l'avaluació es treballa mentre s'aprèn, els resultats són molt bons. Si sempre al final només es serveix per recollir decepcions. Per tant, nosaltres incidim, no?, que és molt important tot aquest procés de transformació, el procés, sí?, d'aprenentatge. És una avaluació polièdrica. Intervé l'infant, l'escola, la família i els educadors de l'espai del migdia. I una avaluació també entre nosaltres, entre els mestres. Quan la fem els mestres? Aquests 5 anys hem implementat moltes millores. No? Per tant, al mes de febrer, durant 2 setmanes, sí, només avaluem, i aquí la Coral ens acompanya molt, sí, avaluem allò que hem implementat. I surten 2 estratègies, a curt termini i a llarg termini. A curt termini són les millores que la setmana següent ja comencem a portar a terme, i a llarg termini són aquelles pistes que l'equip directiu, no, agafem per anar dissenyant el curs vinent, no? I al juny passa el mateix, sí, i configura a totes aquestes propostes la memòria. Acabem. Ja acabo. Sí. Els infants. Quin és el rol dels infants? Doncs tenir veu, no? El Consell d'Infants ens ha donat, no, ha obert, no, aquesta nova mirada en què l'infant ha de ser el protagonista. La conserge, la cuinera, elles també tenen una visió, no, del 360 graus de l'escola, participen a la nostra formació, han de ser líders del seu espai, i les famílies, com ajuda el seu fill? Doncs amb el que fem famílies, en la crida, en l'avaluació, en aquest acompanyament diari. Quin impacte està tenint el Premi Ensenyament 2019 a l'escola? I amb això acabo. Primer, i el més important, posar en valor tota la feina de tot l'equip humà de l'escola. Ens ajuda a seguir dibuixant aquesta nova línia d'escola. Si no té un final, constantment ens estem fent preguntes, ens estem equivocant, ens estem millorant. Ha donat molta visibilitat al nostre projecte. Estem acompanyant a moltes escoles. L'any passat ens van venir a visitar 240. Aquest any, 127 escoles i la formació que estem fent. I també a documentar tot allò que està passant a l'escola. A millorar la transformació dels espais, la formació, i també a ser ambaixadors, no, del cercle d'economia. I a generar-nos noves preguntes. I a què encoratgem aquestes escoles, i amb això acabem, no, a fer? Doncs a tenir visió de futur, a no tenir por, a ser valents, a que dels errors se n'aprèn, a tenir compromís, ganes d'aprendre, escoltar, no, i compartir moltíssim. I amb això, sí, donem les gràcies.
Qué entusiasmo más contagioso, ¿verdad? Lidia y Xavier, es excepcional. De verdad, enhorabuena, os felicito y me felicito como ciudadano y como padre, ¿no? Realmente sois, esta sesión la tendríamos que hacer en las reuniones anuales del Círculo de Economía, porque sois un ejemplo extraordinario para el mundo empresarial, ¿no? De verdad. A mí me gustaría, son ahora la una y doce minutos, os propongo acabar a la una y media, pero aprovechar que, además de los que hemos hablado y habéis hablado, hay otras personas aquí que están vinculadas también al comité y al jurado y también al mundo educativo. Si os parece, hasta la una y media, el que tenga que abandonar antes naturalmente puede hacerlo, pero mi compromiso como moderador es que a la una y media cerramos. Dejadme, antes de daros un poco la palabra al secretario general, porque decía al principio qué pretendíamos con el premio, ¿no? En la medida de lo posible, decía, incentivar esa capacidad de innovación que hay. Y en segundo lugar, darle visibilidad, que es básicamente lo que hace el premio, dar visibilidad a vuestros deseos de cambio, y no solo a los deseos, a la capacidad de cambio y a los resultados extraordinarios, ¿no? Yo muchas veces, con Carlas Mata, que anda por ahí también, en ocasiones me preguntaba, dice, bueno, ¿y qué, si tengo que hacer la síntesis de tres o cuatro elementos o factores que para mí son comunes a los ganadores y a muchos de los colegios que os presentáis, es decir, cuáles serían esos cuatro factores, ¿no? Y más o menos los tenía, pero han salido en vuestra intervención, ¿no? En muchas ocasiones la idea de que hay que tener visión, misión, ¿no? Que hay que tener liderazgo, ¿no? en los colegios, institutos, ¿no? Que hay que tener autonomía, ¿no? Que esa autonomía para innovar es fundamental, ¿no? Liderazgo y autonomía, ¿no? Y que hay que evaluar, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho porque a mis alumnos en la universidad durante muchos años siempre les digo que hay una especie de refrán, un dicho anglosajón, que viene a decir que lo que se mide puede mejorar, lo que no se mide empeora, ¿no? Entonces, la idea de evaluar, que muchas veces tenemos muchas resistencias, ¿no? Es que esto no es posible medirlo. Bueno, de alguna forma lo podemos hacer y mejorar, ¿no? Y eso ha salido continuamente. Y esa idea de formación. Y un poco llevando el agua a mi molino, en lo que trabajo, ¿no? Le habéis dado una importancia, Lidia lo decía, ¿no? A la idea de cambiar el clima, cambiar la cultura del centro, ¿no? Y es que esto es fundamental a mi juicio. Yo a veces le he llamado en mis trabajos a eso crear un nuevo contrato social, que en definitiva es un compromiso. El otro día, en un debate que tuve el viernes pasado con Javier Solana, él me decía, bueno, pero ¿a quién reúnes para elaborar este nuevo contrato social, este Green New Deal, ¿no? Y yo le decía, mira, Javier, es que no es a quien tenemos que reunir, es que hay que hacerlo en muchos ámbitos de la sociedad. Y yo le decía en aquel momento en la empresa, después de haberos escuchado, ahora como ejemplo, también podré en los colegios, porque vosotros, al cambiar ese clima, esa cultura de compromiso, esa implicación, no estáis diciendo a secas que hacen falta más recursos, probablemente, seguramente, ¿no? Pero hace falta, ante todo, cambiar ese clima, que es un poco, insisto, llevando al agua a mi molino, esa idea de contrato social educativo. Solo dos cosas que creo que son obligadas, que las he de hacer. El reconocimiento al comité, hay un comité y hay un jurado, el comité es esencial, es muy profesional. El reconocimiento a dos personas que han estado a lo largo de todos estos años en el comité y que por propia voluntad, contra mi voluntad, ¿no? Se han marchado. Han justificado que es Sara Blasi y Joan Struck. Yo les dije aquello de que a mí me enseñaron de que no lo arregles mientras funcione, ¿no? Si funcionaba, no quería que se marchasen, pero ellos lo han impuesto, ¿no? Y el comité de este año permanecen tres personas, Carles Mata, la Pepa Domingo y el Joan Ramón Borrell, y se incorporan la Coral Regi, está por aquí, que fue ganadora de la Escola Virolai, y también Josep María Esteve, ganador también, y del Instituto Escola Jacint Verdaguer. Muchas gracias a todos, pero de una forma muy particular a los benvinguts. Muchas gracias. Y por último, secretario, Carles, muchas gracias por el apoyo. De paso, de la consellería, del conseller que ha estado en el último premio y con anterioridad, y en particular a ti y como autoridad académica. Muchas gracias.
Sí, bé, agrair als dos centres, no, que veu aconseguir el premi. Jo un ingredient que no l'heu dit i que no, es traspua en les vostres intervencions, que és aquesta brillantor als ulls quan explico les coses, que és el concepte il·lusió. És a dir, parleu de compromís, parleu de competència, però sobretot hi ha molta il·lusió a darrere d'aquests dos projectes que heu presentat. Agrair també a la Fundació del Cercle d'Economia i al seu president. Quan entrava li comentava el molt que jo hi he après d'ell, no? El seu compromís en combatre el fatalisme, ho comentava abans, no? Que mai podem donar aquest tipus de batalles per perdudes, que sempre podem fer coses, que quan hi ha un equip de docents compromesos amb un projecte i amb un objectiu, els resultats sempre es poden modificar, que no hi ha ningú condemnat a la pobresa, aquest és un tema que l'Anton sempre comenta, i que estem obligats que l'educació és una eina de transformació social molt important i que hem de fer tot el possible. El segon ingredient que l'Anton també sempre comenta és la gran lluita que hem de tenir contra la segregació escolar. No ens podem permetre centres elitistes, ni centres segregats, i ell sempre parla de la barreja, de la necessitat d'incorporar tant la qualitat educativa, la innovació, com l'equitat, la integració. Si ens falla un factor, estem convertint escoles elitistes. Si ens falla l'altre cantó, estem convertint escoles segregades perquè les classes mitjanes abandonen aquestes escoles. Per tant, l'importància de combatre la segregació. Moltes gràcies al Cercle, moltes gràcies a les fundacions Quatre Cases, Banca i Agbar per la col·laboració en aquest projecte i moltes gràcies als centres participants.
Perfecte, molt bé.
tenim 10 minuts, aprofitem, no? No la... Em toca, no? Havies demanat la paraula. No?
No, puc... Bueno, però puc aprofitar.
Exacte, segur, segur.
Bé, jo res. Volia donar les gràcies al Cercle i a totes les institucions que hi col·laboren des de molts anys. Clar, com deia l'Eduard Pallejà, que està per aquí, nosaltres que som aquesta espècie de perfils que ja érem híbrids quan estàvem a la universitat i ara encara som més híbrids perquè estem a la formació professional, pensem que realment quan expliqueu... O sigui, quan hi ha moltes persones que creuen que l'educació pot transformar la societat, és veritat que passen coses com aquestes. Quan fem les reunions de valoració i les visites, que et deia ara, no t'ho acabes de creure, no? Com és una escola a vegades, no? Què passa allà dins i per què després les coses tenen resultats. No? I per tant, ara escombrar només una mica cap a casa, la casa d'ara, més no a la formació professional, sí que crec i creiem, algunes persones comentàvem aquí, que és un encert haver separat aquesta categoria o haver separat les tres, perquè a vegades és molt difícil valorar, doncs, per exemple, les vostres escoles i un altre centre. No? Hi ha coses que no són comparables entre elles i probablement doncs, ara sí que tindrem més barems en les tres categories per poder fer la feina millor feta. No? O sigui que no havia pedit la paraula, però ja està fet.
Forma part del jurat també.
Jo intentant aprofitar aquests 5 minuts i aprofitant que està el secretari aquí, heu mencionat molt poc a l'administració amb la vostra presentació, ara que ja estem relaxats i que podeu tenir una mica de temps. Volia que ens valoréssiu, especialment amb la resolució recent del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya, que restringeix el tema d'entrevistes, selecció de professors pels centres, no? Tot aquest mecanisme que s'havia creat perquè tinguéssiu com a directors una mica més de capacitat, de flexibilitat a seleccionar els vostres equips. Suposo que els efectes encara no han arribat, però quina previsió teniu? Us pot afectar en els vostres projectes? Què en penseu?
Clar. He dit que el projecte educatiu es basa en les relacions humanes. És clau tenir un equip de mestres afí al projecte, perquè si no és coherent. No? A nosaltres ens ha ajudat, hem creat perfils, no? per tirar endavant el projecte, perquè si no, si cada any canviem la tipologia de mestres, és difícil, no? Fer-lo sostenible, el que dèiem. No ens ajudarà.
No massa, jo crec.
Sí. Podrem continuar creant perfils, hi ha alguna limitació, però és relativament molt petita.
Jo esperem, bueno, esperem que sí. Nosaltres anys enrere havíem tingut molta mobilitat de professorat i clar, això també dificultava molt de consolidar una línia d'escola. Potser per això ens vam acostumar molt a tenir-ho tot molt per escrit, tot molt consensuat, i llavors quan arribava un professorat nou, doncs, a veure, els hi dèiem, nosaltres a la nostra escola treballem d'aquesta manera i us heu d'adaptar, és la línia d'escola. Clar, si ara tota la creació de perfils, doncs, a nosaltres, clar, ens ha afavorit el nostre projecte, perquè són persones que són afins a la manera de treballar, a la manera d'ensenyar, no? I, clar, que ara aquesta eina, que tampoc no és que les direccions tinguem molta... Ja tenim autonomia de centre, no? Però tampoc no és que tinguem allò, moltes eines o marge. I si ara una d'aquestes que teníem doncs, ens la redueixen, doncs la veritat que no ens ajudarà pas massa, tot i que el que puguin dir els sindicats i en contra de que sempre... Bueno, cadascú suposo que escombra una mica cap a casa seva, no? Que sembla que les direccions doncs, tinguem favoritismes o tinguem més lluny de la realitat. A veure, nosaltres hem de vetllar pel bon funcionament del centre i perquè el projecte tiri endavant i seleccionem a les persones que creiem amb aquesta ajuda dels perfils, que no és ni molt menys tot el claustre, ni molt menys són unes persones puntuals, però no ho sé, veurem.
Bueno, Neus, antes no había dicho el nombre, supongo, claro. Es que ahora me salió Gregorio y dije que a Neus no le dije Neus, Neus Pons Gregori. Sí,
sí, jo no voldria posar-me compromís als directors, però afegint un altre de les, jo crec, dels elements comuns dels guanyadors d'aquests, jo he estat, em sembla, a les 10 últimes edicions. Jo crec que hi ha un altre i és que, i tampoc, i sobretot no els voldria posar en un compromís quan hi ha el secretari general del departament, però per mi, jo, una mica a lo bruto, una de les característiques comuns de tots els guanyadors és que tots estàveu una mica en el llindar de la normativa, no? És a dir, els vostres projectes realment, bueno, doncs no sé si saltaven una mica a la dreta o a l'esquerra, però realment jo crec que tots els vostres projectes saltaven d'alguna manera al marc legal, no sé si a l'estatal, a l'autonòmic, no en tinc ni idea i no sé qui és la responsabilitat, però una de les innovacions que a mi m'ha semblat veure amb tots els finalistes i sobretot amb els guanyadors és que malgrat de vegades el marc és restrictiu, us el saltàveu d'una manera o una altra. No, no sé si d'aquí s'ha d'extreure alguna conclusió o no, però a mi aquesta és una de les conclusions a les quals jo he arribat participant com a jurat en el premi. No sé si del que es tracta és de liquidar tota la normativa o fer-la més flexible o inclús fer-la més rígida perquè la innovació sigui més, tingui més incentius a la innovació, no? Però aquesta, amb el Joan Ramon hem parlat bastant d'aquests temes. No sé, tampoc et vull posar en un compromís, Joan Ramon, però vist des de fora, des d'algú que no en té ni idea del sector, és una de les coses que m'han semblat més rellevants d'aquests 10 anys de participació en el premi.
Moltes gràcies, Gregori. És una reflexió que no requiere...
No, jo sí, no em fa res, a mi contestar. A veure, ho he dit fa un moment, que l'autonomia de centre et dona aquest joc, aquest espai per poder jugar i per poder no sortir-te de la normativa. Nosaltres en tot moment hem estat acompanyats d'inspecció, vull dir que no hem fet res que no poguéssim fer, ni que nosaltres hem proposat, hem preguntat, hem demanat, ens hem assessorat i ens han deixat, han vist que els resultats i que tot avançava, per tant, no hem tingut cap problema, no tenim aquesta sensació de que ens hem sortit de la norma o hem fet alguna
cosa. Nosaltres tampoc la tenim, aquesta sensació de sortir de la norma, ni molt menys. Tenim unes normes i hem de seguir-les. Però, com ha dit la Lídia, l'autonomia del centre et dona llibertat d'adaptar-la segons les teves necessitats i les teves conviccions. Per tant, no anem amb l'objectiu de saltar-nos-la ni molt menys. Hi ha l'inspecció que ve i expliquem i compartim i aprenem junts, que això també crec que és important.
És que una ventanita, per pequeña que sea, un ventanuco, puede generar mucho aire, mucha renovación, ¿no? Sí, está muy bien. Perdón, si el nombre, me disculpo.
Pepe.
Pepe Menéndez.
No, jo vull fer de puente entre les dues. Jo crec que sí que hi ha un forçament de la normativa. És a dir, no ho dic en un sentit. És com si tinguessis un espai una mica més flexible, que és el que dona l'autonomia, perquè jo crec que tots els centres i les xarxes que han fet canvis hem forçat la norma. Forçat no vol dir... Potser tu has dit, no l'hem saltat, però l'hem forçat. Jo ho dic perquè, si no, potser, com a síntesi, jo sí que diria un titular. Totes les escoles que han rebut premis en general del centre o d'altres institucions estan fent coses diferents. És a dir, estan utilitzant l'organització, l'autonomia, l'agrupació d'alumnes, el currículum, per fer coses diferents. I jo crec que aquest missatge sí que penso que caldria reforçar-lo, perquè si no, no hi ha canvi. És a dir, la gran conclusió és, a mi també fora de Catalunya, quan em pregunten, bueno, i el departament què fa? Què diu? Diu, home, el departament, ara no és perquè estigui aquí el Carles, el departament deixa fer bastant. I des dels últims anys, des de tot el moviment d'Escola Nova 21 i d'altres xarxes, doncs jo sí que diria que hem tingut un departament, home, que ha deixat, potser no sé si forçar fins a l'extrem, però ha deixat que el marge d'autonomia sigui ample. Jo com a missatge sí que ho donaria, perquè si no estaríem despistant. És a dir, hem fet coses diferents. Els dos ens heu explicat aquí coses completament diferents de la que la tradició d'organització de tot està fent.
Sí, hem fet coses diferents, però no, tampoc ens hem saltat a la torera.
Bueno, és que vosaltres sou molt legalistes, però jo sí que diria que el missatge és forçar-ho. És que hi ha moltes escoles que al final, moltes de tot arreu, no? Que al final, no, que em diguin què he de fer, que em diguin la norma, que em diguin el decret. Home, si és interpretable, doncs l'important és interpretar-ho per la banda de donar-li la volta 180 graus.
Clar, però més que el problema que em diguin la norma o què haig de fer és què necessiten els meus alumnes. Potser és canviar la mirada, no? Si a les direccions o als claustres miren això, comencen per aquí, canviaran. És que per força.
Bueno, podríamos ver la norma com una goma que permite forzarla sin romperla, ¿no?
Sin vulnerarla.
Son y media, era mi compromiso con vosotros. Os quiero de verdad agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí, a vosotros dos de una manera particular, a los patrocinadores de nuevo, los premios llevarán cada uno de los nombres. Creo, como decía Neus, que es una mejora importante. Hubo un dato que me sorprendió en la presentación de Xavier, que era el número de colegios que habían ido a visitar, perdón, yo creí que estaba en clase, esto, el número de colegios que habían ido a visitar, ¿no? Después, antes y supongo también después de recibir el premio, ¿no? Y creo que esto es un dato también muy bonito porque muestra el interés, ¿no?, de la comunidad educativa en con este mensaje, ¿no? Que como lo diría, que supongo que salen de allí con este mensaje. A mí me gusta mucho esas visitas porque creo que son un estímulo también para que año a año, este año, podamos tener también ese cerca de medio centenar de candidatos de colegios que se presentan. A todos, insisto, muchas gracias y os convocamos, no hay fecha aún, creo, Marta, ¿no?, pero os convocamos para el mes de mayo, que será la finalísima, el acto también de final del premio de este año y la entrega a los finalistas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.